Savis i els comerosos que s'anomena.
El Far amb Josep Maria Cano.
Doncs comencem la segona hora de programa, comencem aquesta segona hora de l'espai. Per cert, animant-vos a participar a les nostres xarxes socials. Intentàvem arribar a les 400, als 400 seguidors de Twitter. No hem arribat encara als 400, en falten 4. 4 seguidors de Twitter, va, home, Twitters, de Twitter, del Twister. Feu-vos amics, seguidors, poseu un m'agrada, seguiu-nos a través del Twitter. Ens diem el Far FM, busqueu fàcilment. I allà trobareu, doncs, tot el que expliquem al programa, els links de les principals entrevistes i el destacat de cada programa. Allà pengem, doncs, allò que creiem que pot ser de major interès per vosaltres, al marge de trobar també els accessos directes a la nostra plana web, al farfm.cat, i allà trobareu també sencer el programa. Per si en algun moment del dia o de la setmana dieu: home, ostres, m'agradaria aquella xerrada que van tenir, que em va agradar, que vaig començar a escoltar, però que no vaig acabar de sentir perquè estava a la feina, o a l'inrevés, m'hi vaig connectar tard i em vaig perdre el tros del principi, doncs cap problema, no patiu, perquè el que podeu fer és descarregar-vos-ho des de la nostra plana web, els links també estan al Twitter, i recuperar aquests àudios del programa, podcasts, se'n diuen, aquest podcast del programa. Ha sigut una mica Ferran Adrià, el podcast. Doncs això, podeu fer-ho, i a partir d'aquí una salutació a Ferran Adrià, i que és un gran cuiner i millor gastrònom. I ja està, i fer-vos seguidors del Far i ampliar així la família, així ampliar la família d'amics del Far. Va, segona hora, que tenim moltes coses a explicar i volem començar fent cuina.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Maria Teresa Nolla. Diuen que té tants amants com detractors i que molts plats mariners no s'entendrien sense un bon aioli. Avui a la Maria Teresa li ha donat per proposar-nos una cuina diferent, un pop amb patates i aioli. Una recepta fàcil però que pot tenir una cara bé. Atenció.
Bona tarda, continuem amb los ranxets. Avui farem un pol bullit amb pataques i alioli. Per a fer este plat necessitarem uns 3 o 4 quilos de polp. Se fan en un polp de mida gran, el que passa que si no tens de mida gran, doncs més petits. Polp roquer queda millor, però també si no tens polp roquer, jo també ho faig amb polp blanc i queda bé. Unes 4 o 5 pataques, aigua, sal, i per a fer l'alioli necessitarem els alls. En un gra d'all ja n'hi ha prou, i si traus lo del mig, pues així no és tan picant, no retorna tant. Abans de res, agafarem lo pop i l'hem de bullir en aigua. Lo pop se vaquejava perquè fos tou. Avui en dia, en los congeladors, ho tenim un parell de dies al congelador i ja no cal vaquejar-lo. En la bossaneta, i lo bullirem uns 20-25 minuts i vigilant que estigui tot. Després, una vegada cuit, se talla trossets i en una olla agafarem, posarem les pataques esqueixades i les bullirem. Quan ja està bullit, ho barregem tot i fem una bona morterada d'all i oli i ho tirem per sobre. Cada un posa el que vol, perquè hi ha gent que agrada més anar i oli i hi ha gent que agradi menys. I ja està. A vegades, en vez de fer-ho en all i oli, se fa en una balandra que es diu, i és l'all i oli negat. No té més secret. És un plat molt senzill de fer i ràpidet. Que tinguéssim un bon profit i que us agradi molt.
Doncs ho provarem, segur que hi trobarem el gust. Si us agrada l'all i oli, hi heu de trobar segur totes les gràcies.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Navega amb el Far.
En l'espai que durant aquesta temporada hem anat fent el Far i que es deia el Far del Far i en el qual els divendres repassàvem les diferents històries dels fars, molts d'ells hem fet tots els de la costa catalana, bona part dels de la costa mallorquina, alguns de gallecs, alguns d'andalusos, els més destacats de la península. Parlant amb historiadors i amb gent que coneix la història dels fars, en molts d'ells ens deien la història va començar l'any 1800 i pico, però va anar amb normalitat, va havent les transformacions, i alguns d'ells, déu-n'hi-do el nombre, es van apagar durant la Guerra Civil o van ser importants durant la Guerra Civil perquè es va fer una utilització diferent o se'l va potenciar, al contrari, se'l va potenciar durant la Guerra Civil. És evident que la Guerra Civil no només va passar a terra o a l'aire, sinó que també va passar pel mar, i el mar va tenir a la nostra costa una importància capdalt. Hi ha un llibre que es diu La vigilància de la costa, de l'Adrià Cabezas, que parla, doncs, això, de les il·luminacions, dels projectors, de com s'il·luminava la costa durant tots aquests anys de la Guerra Civil, anterior també i posterior, és una repassada general. Però avui volem centrar-nos, Ivan, en aquesta època de l'any, no? de la història, en aquesta etapa vist des de l'òptica costera.
Exacte. Avui volem conèixer com era la costa catalana durant la Guerra Civil. Aquest és l'objecte d'estudi, de fet, del nostre proper convidat, com bé deies, l'Adrià Cabezas, historiador al grup de recerca i d'investigació d'espais de la Guerra Civil. De fet, també això ho recull molt bé en el seu últim llibre, La vigilància de la costa. Adrià Cabezas, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
En Josep Maria parlava de fars. No sé... Sí, què és el primer que et ve al cap quan parlem de la costa catalana durant la Guerra Civil? Et ve al cap els fars, les fortificacions? Què és el més important?
A mi em venen més el que serien les fortificacions, ja que visc a Vilanova i el Tru, des de petit, sempre anava a la platja i veia uns nius de metralladora. Bueno, jo no sabia què eren en aquell moment, però veia unes fortificacions i bueno, què és això, no? Després, més endavant, doncs, veies que les mateixes fortificacions també estaven a Mataró, estaven a Alcanar, etc. No? Es reproduïen a totes les poblacions costaneres catalanes. No? I de fet, per això, bueno, va ser una mena la motivació que vaig tenir per fer la meva tesi doctoral, no? Que va ser aquesta, no? La defensa de la costa durant la Guerra Civil a Catalunya. No? Perquè em sobtava molt aquestes fortificacions i preguntava si ningú s'havia dit, a vegades em deia, no, això és... Erròniament comentaven que eren posteriors, que deien que eren perquè durant la dictadura franquista van estar la Guàrdia Civil, que les utilitzaven pel contraban. Realment sí, és veritat, però qui els havia fet? Per què s'havien fet aquestes construccions defensives? No? Mm-hmm. I això és el que més em sobtava a mi.
Què ens porta a construir aquestes fortificacions?
Doncs el que porta aquí és el... Bueno, s'ha notat a principis de la Guerra Civil... Els republicans fan un desembarcament de tropes a l'illa d'Eivissa, Formentera, que havien quedat en mans del bàndol franquista, mm-hmm. La recuperen, i Poc després, el 7 d'agost de 1936, fan lo mateix, fan un desmarcament a la part més oriental de l'illa de Mallorca, per intentar recuperar també l'illa de Mallorca, que també havia caigut en mans franquistes. Després de 3 setmanes de batalla, podem dir, doncs, tornen les tropes republicanes, no assoleixen l'objectiu i tornen una altra vegada cap a Catalunya i València, que són d'on han sortit, no? Majoritàriament de Catalunya. Què passa? Doncs que des d'aquí es veu que com si aquest cop de mà que s'havia fet ara es pogués tornar en contra, no? O sigui, les autoritats republicanes, els militars republicans deien, si nosaltres hem fet un desembarcament a Mallorca, ara igual ells ens poden fer un a qualsevol punt de la costa d'aquí, no? Bueno, i la història va quedar aquí, en principi, això parlo de mitjans finals de setembre del 1936, però la clau seria el... Jo dic moltes dades, però bueno, que vaig dient. El 30 d'octubre de 1936, el croer Canàries s'endinsa a la Badia de Roses i dispara, fa una sèrie de uns 20-30 dispars. Enfonsa un guardacostes i no provoca cap víctima mortal, però sí que provoca nombrosos danys materials. Per exemple, per una escola, no? Que no hi havia ningú, però la destrossa, no? Això provocarà un pànic generalitzat a tota la costa catalana. O sigui, totes les funcions costaneres catalanes veuran que poden patir un tipus d'atac naval o desembarcament. Aquí estem pensant que aquesta data, el 30 d'octubre del 36, és el primer atac que sofreix Catalunya per part del bàndol franquista, no? I, a més, la rereguarda, o sigui, ve pel mar, o sigui, la ciutat de Roses. Ningú estava pensant que podien patir un atac o un intent de desembarcament. I al front hem de pensar que estava a l'Aragó, estava a molts quilòmetres, estava molt lluny. O sigui que aquí vivia en calma tota la costa catalana, no? I també, amb el que comentàveu dels fars, també sí. És molt curiós, perquè en aquella mateixa nit es van apagar tots els fars sobretot de la zona de la Badia de Roses, fins a Sant Feliu de Guíxols, aproximadament. Tota aquesta part de la costa gironina, aquells dies es van apagar, per temor a que hi hagués un desembarcament o que pogués donar senyals a l'enemic, no, en aquest cas.
Mm-hmm. Hi ha moltes dades a repassar, n'has dit moltes, ens anem quedant amb algunes. El Canàries. De fet, el Canàries és un vaixell del qual... A mi me n'han parlat a moltes poblacions. Me n'han parlat aquí a Arenys, per exemple, me n'han parlat a Barcelona. A Barcelona parlaven de l'assetjament del Canàries, fins i tot alguna veí de la Barceloneta explicava com un míssil del Canàries va passar pel mig del carrer del mar i va anar a parar a un balcó i va rebentar tota una casa del barri de la Barceloneta, el Canàries, eh? I a zones també del Garraf en parlaven de l'assetjament del Canàries. És a dir, el Canàries va ser un vaixell que es va anar recorrent la costa de cap a cap, anar sembrant el terror de la gent que vivia als pobles que tocaven a mar.
Sí, bueno, realment és més el mite que no el que després va fer, no? Perquè sí que realment, o sigui, sí que va haver-hi diferents bombardeigs navals. Aproximadament hem comptat uns 30, a tota la costa catalana. El que passa és el Canàries no, moltes vegades no anava sol, anava amb un altre creuer que es deia el Baleares, que era igual, era la mateixa silueta, i moltes vegades es confonien. Però és que inclús, sobretot a Arenys, recordo que hi ha un llibre de Stanislau Torres, que és un diari, que ell comenta tota l'estona, ha passat el Canàries, ha passat el Canàries. No és que passés cada dia, és que moltes vegades el confonien amb un vaixell anglès, amb un vaixell francès, que veien un vaixell de guerra i ja els confonien. Això és la por que provocava per aquest bombardeig navals, no? Sí que és cert que les memòries del capità, del comandant del Canàries, diu que nosaltres vam provar de disparar allà a Rosa a veure què passava i vam obtenir uns resultats boníssims, no? Perquè vam provocar un pànic a tota la costa catalana en la qual que ni ho pensaven ells quan ho van fer, no? I, de fet, per exemple, també, parlant d'Arenys, al costat d'Arenys, a Caldes d'Estrac, a Caldetes, sí, Caldetes. Allà estaven les ambaixades, els consolats. O sigui, a partir de l'any 38, sobretot, es traslladen totes les ambaixades dels països, els principals països que estaven a Barcelona, es traslladen a Caldetes. I per això sempre davant d'Arenys pràcticament davant de Caldit, a Sarenys, que està molt a tocar, sempre hi havia vaixells de guerra, francesos o anglesos allà. Per això moltes vegades la gent confonia, deia, oh, ja ha vingut el Canàries, o tal, no? I és una mica el mira, no? Però sí que és, realment l'estratègia que feien era intentar estar tota l'estona per la costa. Potser no disparaven, però sí que intentaven estar tota l'estona amunt i avall per provocar aquest pànic generalitzat a la població.
En alguna publicació tu expliques que numèricament tenien més embarcacions la flota republicana que no pas la flota nacional, malgrat que sembla que la victòria naval se l'han vendut la flota nacional.
Sí, de fet... Quan comença la guerra civil, molts comandaments de vaixells són profranquistes, no? I el que fan, doncs, bueno, molts d'ells són afusillats pels mateixos mariners. Els mariners agafen el control, però no saben dirigir, la flota, no? N'hi ha un, realment és una estratègia que utilitza que fa la República molt, molt negativa, perquè fa una estratègia molt defensiva. Els vaixells republicans estan gairebé tota l'estona a la base naval de Cartagena i es dediquen a anar a convoyant el transport marítim, vaixells mercants que venien des dels ports de la URSS, bueno, en aquest cas d'Ucraïna, no? I grecs, no? Que venien per la banda d'Algèria. Llavors ells sortien, els anaven a convoyar i tornaven, no? El que passa és que aquí, en canvi, a Catalunya hi ha una manca d'aquestes unitats de superfície de vaixells republicans. Pràcticament no hi haurà cap vaixell que estigui aquí. Sí que hi haurà una petita agrupació naval de tres vaixells que estaran tres setmanes, a finals del 36, però no n'hi haurà. Llavors, i és molt important perquè a Barcelona és un dels ports més importants de rebuda de material, tant de guerra com de subministres, com etc. No? I aquí la navegació es feia per l'altra banda, es feia per Marsella. Marsella i anaven pels... I moltes vegades el que... Bueno, després el que passarà serà que inclús les grues del port de Tarragona, sí, les traslladaran al port de la Selva. Creen un petit port per desembarcament de tot el que vingui, perquè era més... clar, un vaixell que venia de Marsella, si havia d'anar-hi només cap a Port de la Selva, és només entrar a aigües catalanes i ja està, no? I desembarcar i tornar. En canvi, s'havia de fer tota la travessia fins a Barcelona amb el perill que tot tenia, perquè, clar, hem de pensar que Mallorca és una base aeronaval impressionant pels franquistes, és una base de la Legio Condor, de l'aviació italiana, i, clar, i tota l'estona està bombardejant el port de Barcelona, que és de fet, Barcelona és la primera... la ciutat que més es bombardeja durant tota la guerra civil.
Has donat abans una dada que m'ha cridat molt l'atenció. És evident que els italians i els alemanys van prendre partit en aquesta guerra civil, i tots sabem a favor d'aquí, no? Dels feixistes, sí, dels nacionals, però la presència de barcos francesos i barcos britànics davant de les costes de Caldetes, suposo que deies abans, per vigilar les seves ambaixades. Qui diu les costes de Caldetes, ves a saber davant de quines poblacions, eh? Segurament Caldetes i algunes més. Però què feien? Si estaven i ja està, no van mantenir cap actitud de cap tipus?
No, estaven fora d'aigües jurisdiccionals espanyoles, i estaven fora, i el que feien era, doncs, lo típic, no? De això que es diu la valija diplomàtica, no? Quan els papers que feien allà al consolat, doncs, així podien enviar-ho cap a França. Si hi hagués qualsevol tipus de perill, doncs, ràpidament ja podien embarcar al vaixell. O sigui, era més de protecció, però no, realment no intervenien. De fet, al principi van estar-hi també al port de Barcelona, però al principi del conflicte hi havia vaixells d'altres països, no? Però inclús el dia que el Canàries bombardeja Roses, n'hi ha dos vaixells francesos que estan allà endinsats a la badia. I també, o sigui, el tema dels vaixells anglesos, vaixells francesos, etc., van a Palma de Mallorca, etc., etc., no? O sigui que la navegació no es va aturar, però sí que va tenir un risc molt important, no? Una dada molt curiosa, que això no sé si ho sap molta gent, que és molt curiós perquè, per exemple, això ve amb el tràfic marítim, n'hi havia alguns que, lògicament, s'aprofitaven d'això, no? I sobretot hi havia alguna, com diem, eren unes navilieres en grec de la Grècia, que el que feien era transportar el material per la República, però abans de sortir contactaven amb els franquistes i els deien, mira, nosaltres portarem un, això cap a un port republicà, no li deien on. Sí. I si voleu el material i tot això, ens pagueu i llavors nosaltres ens podem fer com si ens haguéssiu apressat, no? A vegades passava això, o sigui que aquestes entitats cobraven per part doble, cobraven per part republicana per transportar aquest material i a mig camí es feien com si...
feien l'orni, es deixaven segrestar.
Exactament, es deixaven segrestar també pagant, els franquistes pagant una quantitat, no? O sigui que, i al cap de 10 dies els deixaven un altre cop i un altre cop va començar, no? És molt curiós, són coses que dius... Com van a buscar a fer el negoci, no? És una situació de conflicte, però a ells els interessava més els diners, no? En aquest cas, aquestes navilieres gregues, no totes, no vull generalitzar, que si no, però sí que en aquest cas sí que va passar amb algunes.
Hem parlat del port de Barcelona com un dels més atacats, però Adrià, el port de Tarragona també va ser atacat un parell de vegades, també la Costa Brava, Sant Feliu de Guíxols, Palamós també, no ens podem oblidar de la resta de ports.
No, de fet es van... O sigui, els ports, el que passa és que seran bombardejats sistemàticament de manera aèria. Atacs navals n'hi ha molt pocs. N'hi ha molts pocs, de fet, gairebé es poden comptar amb els dits de la mà, no? Dels atacs navals que pateixen els ports de Catalunya. Però atacs aèris són moltíssims. Per això deia, comentava abans el tema de desplaçar les grues de Tarragona, enviar-les cap a Port de la Selva. Perquè els atacs seran, ja dic, sistemàtics, no? Però cal dir que per protegir aquests ports, en el cas de Barcelona, per exemple, a la muntanya de Montjuïc s'instal·laren diverses bateries d'artilleria de costa, no? El que passa és que estem parlant de que és un material obsolet, totalment obsolet. O sigui, en principi, els canons que avui en dia estan a Montjuïc, a l'entrada...
Sí, sí, els que hi ha a dalt al castell...
Sí, però no dintre. Els que estan fora, n'hi ha quatre
sí.
fora.
Sí, senyor.
Aquests que són molt grans i així...
Sí, que tothom aquestos... s'empila a fer fotos.
Sí, sí. Pues aquests són de la... Se'ls van instal·lar el 1898 perquè era la guerra contra els Estats Units. O sigui...
De Cuba,
sí, exactament. Llavors, són uns canons que ja eren obsolets per la guerra civil. Els altres, els que hi ha dintre, aquests són posteriors. Es va fer l'emplaçament a l'any 37-38, però no es van instal·lar mai els canons, es van instal·lar posteriorment. Però sí, els de fora sí que hi eren. De fet, aquesta era la primera bateria Álvarez de Castro i estava situada on estava l'antiga entrada del parc d'atraccions, que està l'estàtua aquesta de la Sardana, que estan ballant, sí, doncs allà davant. De fet, avui encara existeix el polvorí, que el van utilitzar per al tren de la Bruixa. O sigui, és que és molt curiós, però el tren de la Bruixa, quan entrava dintre, anava pel polvorí de l'antiga bateria. N'hi havia més, o sigui, n'hi havia aquesta, n'hi havia una mica més a baix, n'hi havia una altra bateria, on està el Jardí Botànic, etc.
Fem una cosa, Adrià, ens aturem 3 minuts ara mateix i tot just després de 2:15 seguim repassant aquesta història i d'altres, que tenim algunes preguntes més curioses de coses que ens ha arribat i que volem que ens expliquis.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Baix Ter hi ha zones prioritàries per a la conservació?
Al Baix Ter es troben dos ambients propis de llocs molt humits, que es consideren prioritàries per a la conservació, i que el parc natural ha de fer el possible per mantenir-los en un estat de conservació favorable. Un són els boscos de ribera, que creixen a banda i banda dels cursos pluvials formant galeries, i els altres són les closes, que són prats de dall o de pastura inundables i tancats per arbres de fulla caduca. Aquests ambients són zones importants de cria i descans d'ocells vinculats als ambients aigualosos, com el martinet menut, l'agre roig, el bernat pescaire, el martinet blanc, l'ànec collverd, l'ànec cullerot, el xarxet, el xarrasclet fotxa i molts altres. També és una zona important pels amfibis. Es tracta d'un espai molt amenaçat per les extensions i pràctiques agrícoles, i especialment pels recs de drenatge en què se desguassa l'aigua. En aquests ambients creixen unes espècies prioritàries o d'interès, com són el freixe de fulla estreta, el zalza, l'albert i els tamarius. Per assegurar la seva conservació, el Parc Natural té previstes unes accions concretes, com són el control d'espècies exòtiques invasores, la recuperació i plantada d'espècies del bosc de ribera mitjançant el manteniment d'un viver, el manteniment de les closes existents, la recuperació de les closes amb ramaderia extensiva de baixa càrrega i la restauració d'antigues àrees pradenques. Us animeu a passejar per aquests ambients i gaudir d'aquests hàbitats tan excepcionals?
Que me está agotando, lo veo todo de un color dorado. Suena la música en un tono raro y me empieza a gustar. Y mis ojitos me hacen chispiritos. Ay, qué gotita que siento en el cuerpo. La barriga me hace cosquillitas y empieza a flotar. Y yo me digo, que me han metido en el vaso, que me han metido en el vaso, que me han metido en el vaso, que me muero de gustazo.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Estem parlant amb l'Adrià Cabezas, historiador al grup de recerca i investigació d'espais de la Guerra Civil, i estem repassant com es va viure aquesta Guerra Civil a la costa catalana. Hem recuperat alguns passatges i hem explicat algunes de les construccions que encara queden. Però ara mateix, ara fent memòria, Adrià, quan parlaves dels canons i d'aquesta resistència que es va fer a la presència de vaixells de guerra, pensava, alguna vegada parlant amb gent gran, m'expliquen, per exemple, passadissos secrets o amagatalls que hi havia a les cases i que utilitzaven quan els bombardejos. És a dir, més enllà de les construccions que veiem, aquestes zones de metralladores que feia referència al principi, n'hi ha moltes d'altres que també deuen ser-hi i que bueno, no coneixerem mai conforme aquesta gent vagi morint, no?
Sí, aquest és el problema, que no ens ha quedat, o sigui, ens costa recuperar aquesta memòria, no? I cada vegada són menys, això és la pena, no? I en allò que deies, per exemple, això dels temes refugis, no? El que passava és que molta gent utilitzava el que tenia a casa, els rebots, aquests que tenien moltes vegades, que eren uns amagatats de 3-4 metres, inclús més grans, no? Jo he visitat algunes cases de gent gran, recordo una al Vendrell, que, bueno, és que no ho sabíem, i ens va dir un home, estàvem buscant un refugi antiaeri, però al costat, i diu, no, si jo a casa meva tinc un. Diu, com que vostè té una casa seva? Sí. I vam entrar i sí, n'hi havia. Tenia l'home un rebost que era uns 10 metres, i diu, no, aquí s'amagava la família i tal, no? I el curiós és que a la casa del costat, molt, molt a prop, n'hi havia un refugi antiaeri que era pels oficials que... aquella casa va ser confiscada pel l'exèrcit republicà, i allà estava el refugi antiaeri fet de formigó i tal, no? Ben fet, però vull dir que molta gent se les intentava fer com podia, no? Inclús, a principi també, quan comencen a fer els bombardeig aèris, i el que passa és que molts veïns, al veure que no tenien per amagar-se, doncs comencen els mateixos a intentar fer algun tipus d'aquesta construcció per intentar salvar la vida, no? Que no saben en aquest problema. Però bueno, el tema és que moltes vegades, amb el tema dels avions, era gent en aquella època que mai havien vist un avió. De fet, hi ha un regidor de Reus, a una sí. de les, a principi de tot, pregunta, quan estan fent la reunió amb l'alcalde i tot, el ple, no? Pregunta que si els avions poden volar de nit. O sigui, perquè imaginem la percepció que es tenia dels avions, no? Clar. Preguntant si podien volar de nit o no. Una pregunta totalment, amb l'innocència, no? De que no se sabia el que era, no? I n'hi ha... Sí, perdona.
Parlant d'aquests refugis, en alguna vegada, per aquí també hi ha hagut gent gran que ens ha dit, jo recordo el pati de casa, no sé exactament, però és aquesta zona de per aquí, i fins i tot algun passadís, passadissos que eren utilitzats per l'estraperlo o el contrabando, i que eren utilitzats també com a element de sortida i d'arribada de pescadors, no? A penya-segats i zones molt properes a la costa, passadissos que s'endinsaven i pujaven penyes fins a bases d'edificis per això, per poder-se escapar o portar material. D'això també ens n'han parlat, no sé si era comú a la costa.
Bueno, quan estan a prop de la frontera francesa, sí que n'hi havia, i de fet es van evadir alguna gent que no era partidària del bàndol republicà, sí que van anar-hi fins a la frontera francesa, s'evadien per això que comentes, algun túnel, alguna cosa d'aquestes que n'hi havia, i perquè l'esperava amb una petita barca, i feien de nit i tal, no? I podien amagar-se d'aquella manera, no? Però sempre que estiguessin prop de la costa, de la frontera francesa, en aquest cas, no? Sobretot estem parlant de la zona de l'Alt Empordà. Sí que havia passat això. Inclús, això ja també no sé si és més llegenda i tal, però sí que s'havia comentat que a vegades el Canàries o el Baleares, sí, aquest tipus de vaixells que parlàvem abans, estaven endinsats a la mar i llavors feien el mateix, no? Un podia escapar-se per la nit i podia anar fins a arribar al vaixell, no? Però clar, això ja són més... és més difícil de potser d'entendre, no? Però segons sembla sí que s'havia donat el cas en algunes vegades, no? Molt poques, eh?
Submarins, quin paper jugaven? Perquè els submarins ja existien en aquella època i eren utilitzats, es van utilitzar ja a la Primera Guerra Mundial, per tant, a la Guerra Civil ja hi havia submarins. Quin paper van jugar?
És bona la pregunta perquè, lògicament, la Marina Republicana és la que... Bueno, la Marina queda pràcticament gairebé tota en mans de la República. En el cas dels submarins, són el 100% dels submarins que tenen les mans republicanes. No n'hi ha, els franquistes no tenen cap submarí, però aquí està el tema d'Itàlia. Itàlia intervé directament a la guerra. A partir de l'octubre del 36 envia diferents... és una campanya, li diuen la primera campanya submarina, faran més, eh? Però aquí enviaran varis submarins que estaran sempre vigilant no només la costa catalana, sinó també la valenciana i la base naval de Cartagena, no? I quan un se n'anava, tornava a base, estaven de 10 a 15 dies, tornava a base, venia un altre, no? I així tota l'estona, de fet. Però cada submarí italià anava un oficial franquista, l'únic que parlava castellà, perquè si l'aturaven algun vaixell anglès o francès o el que fos, pues era aquest oficial que sortia, deia que això era un submarí franquista que l'havien comprat, que era de secret, etc, etc, no? Però realment eren italians. Que imagina't, no? I cal dir que el primer bombardeig que va patir Barcelona, sí, va ser per part d'un submarí. No va ser de l'aviació ni res. O sigui, el primer submarí va ser el 9 de febrer de 1937 i va ser a partir d'un submarí que va intentar disparar amb el canó que portava el Montjuïc, però no va assolir res, no? Sí que és cert que el bombardeig que va tindre Barcelona, el primer així amb morts, va ser fet per l'Eugenio di Savoia, que era un vaixell italià que va destruir diferents llocs de Barcelona i va em sembla que van ser 16 persones les que van morir, no? Uh-huh. Però és molt curiós perquè això era molt de secret, o sigui, Itàlia no havia declarat la guerra a l'Espanya republicana, per tant no podia atacar un país neutral, clar, no? I l'ordre que li van donar als mariners italians era que no portessin la gorra aquesta que porta amb el nom del vaixell, perquè si alguna d'aquestes caia a l'aigua, podia arribar a les platges de Catalunya i qualsevol podia dir, mira, era l'Eugenio di Savoia qui portava això, no?
De fet, molts eren rebatejats, fins i tot.
Sí, també el que fan després, o sigui, amb el tema dels submarins, el que fan és intentar rebatejar-los. Per exemple, deien, per això comentava allò de l'oficial que anava, l'oficial franquista que anava, i deien que, no, aquest és el C3, el C3, que és un submarí, o el C4 o tal, no? Que era un submarí que potser, però que s'havia enfonsat, en una altra banda deien, no, l'hem reflotat nosaltres i l'hem rebatallat així. I no era així. El que passa és que sí que és cert que després el que faran serà, a mitjans del 37, els franquistes compraran dos submarins italians, d'aquests que van estar rondant la costa i tal, a principi, doncs, compraran dos i es rebatallaran com General Sanjurjo i General Mola, que seran els dos que estaran... Bueno, de fet, el General Sanjurjo és important perquè aquest sí que va poder torpedinar i enfonsar la motonau Ciutat de Barcelona, en la qual van morir 50 brigadistes internacionals, que eren brigadistes que venien, que venia el vaixell venia de Marsella amb brigadistes, sí. I a l'altura de Malgrat de Mar el van, bueno, ja el va torpedinar, a Lloret de Mar no va poder assolir-lo, i a Malgrat de Mar sí.
De fet, aquí, ara recordo la imatge del torpedo barat a la platja, sí. Després d'haver fallat, eh?
Sí, li va llançar, em sembla que van ser, si no recordo malament, 4 torpedes, 3-4 torpedes, no? Dic de memòria, a vegades la memòria falla, 3-4 torpedes i el van assolir. Aquests dos primers a Lloret de Mar no va tenir èxit, però després sí, i gràcies als pescadors de Malgrat, que van ajudar molt en el tema de, bueno, de intentar recuperar, doncs, el màxim de persones que perquè no s'ofeguessin.
De fet, els pescadors juguen un paper fonamental, perquè d'una banda ajuden, no, a salvar vides en aquest atac al Ciutat de Barcelona, però també després formen part d'aquestes flotilles que es creen.
Sí, de fet, és molt important perquè, degut a la mancança d'unitats navals de la República, que és el que hi ha abans, que tenia aquesta defensa, o, bueno, defensa de Cartagena i poca cosa més, els crearon flotilles, petites flotilles de guardacostes, que el que faran serà protegir el litoral, o sigui, acomboiant els vaixells mercants. I dintre d'aquestes flotilles estaran, es militaritzaran petits vaixells pesquers, petits vaixells, però no bous, sinó més petits, vaixells amb 4 tripulants, i el que faran serà sortir cada dia per intentar rastrellar un canal de navegació, que és el que deien, no? Doncs intentar veure si hi havia mines submarines. I llavors, per exemple, a Vilanova n'hi havia dos d'aquestes, a Roses n'hi havia 4, etcètera. En total seran més d'una cinquantena de vaixells, de petites embarcacions, i seran mariners que se militaritzaran.
Entenc que les mines també, doncs, era per intentar
enfonsar
els submarins, per dificultar també el tràfic marítim, no?
Sí, bueno, és el tràfic marítim. De fet, a Catalunya el que faran serà la zona de Palamós i la zona de la Badia de Roses. Allà els franquistes sí que col·locaran mines submarines i tindran algun èxit, però res, al principi de tot enfonsaran 2-3 vaixells, després ja no, després ja saben, ja sabran que és una zona de navegació, que no s'ha d'anar per allà, i per això es fa aquests petits vaixells per anar a buscar les mines, no? No tindran l'èxit esperat, igual que els submarins tampoc tindran l'èxit esperat. És molt agosarat ficar molts submarins, però després no podran aconseguir molt d'èxit, la veritat.
Escolta, has parlat molt de l'Empordà, has parlat molt del Maresme, hem parlat de Tarragona, hem parlat de Barcelona. A l'Ebre poca cosa, o no? Ho dic perquè l'Ebre va tenir molta importància a la batalla terrestre, però sembla que a nivell marítim no va ser un lloc d'especial intensitat.
Bueno, pues, és el que m'ho mirava, parlar d'aquesta zona d'aquí. Bueno, no l'Ebre en si, però l'Hospital de l'Infant. Fet de l'Infant sí que va ser molt important, perquè de fet allà es va projectar l'únic desembarcament de tropes així en cara i ulls que va voler fer l'exèrcit franquista, es va intentar fer allà, a l'Hospital de l'Infant. Sí, a les platges de l'Hospital de l'Infant. És que davant de l'Hospitalet, el que s'anomena Coll de Balaguer, sí. El Coll de Balaguer és una, bueno, és una serralada, petita serralada, no? Però per allà passava la carretera de València a Barcelona. L'única que hi havia, no?, per la costa i tal. Llavors, allà van utilitzar, els republicans van utilitzar presos franquistes i van fortificar tot allò. Allà n'hi ha més de 400 elements de fortificació que avui en dia estan com els van deixar. Ha crescut l'herba, lògicament, però n'hi ha moltíssim, i les nuclears han desfet bona part, però hi ha molts elements. Estem parlant de 8 quilòmetres d'extensió de trinxeres, de nins de metralladora, etcètera. O sigui, és impressionant, eh? Si un mira un manual de fortificació, allà està tot. O sigui, allà és la pràctica. I llavors el que van intentar fer els franquistes era desembarcar darrere d'accions per agafar-les per l'esquena, no? El que passa és que es va projectar, eren desembarcar fins a 3.200 homes, que no és poc, eren molts, i sortien de Vinaròs i de Sant Carles de la Ràpita, que per aquella època ja estava en mans dels franquistes. Llavors, el que volien era intentar agafar aquestes posicions per intentar fer un avançament per Catalunya. Estem parlant de 11-12 de gener de 1939, ja en plena ofensiva de l'exèrcit franquista sobre Catalunya. El que passa és que van avançar tan ràpid que al final això no es va fer, no? Però ja estaven les tropes, per exemple, estaven preparades. Va ser d'un dia. Si haguessin esperat dos dies més, sí que s'haguessin fet això, però tenia molt de risc, eh? De fet, perquè penseu una mica el que s'hauria de fer era fer aquest desembarcament, i estem parlant tipus Normandia, aquestos de les 6 del matí que desembarquin, sí. Però és que a les 3 del matí, 4, s'havia de... els Canàries i tots els vaixells aquests havien de bombardejar Vilanova i la Geltrú i Sitges per intentar distraure les tropes republicanes. Que les tropes republicanes es pensessin que aquí es faria un desembarcament, que vinguessin cap aquí i en realitat estaven fent a l'altra banda. O sigui, està tot molt planejat, eh? Per fer aquesta operació van estar-hi com un mes i mig preparant-la, eh? De fet, va haver el submarí aquest, el general Sanjurjo, va estar fent diverses expedicions per la costa de Tarragona, veient totes les fortificacions, veient els llocs com podia ser més rentable, no?, fer aquest desembarcament, etc. O sigui que van estar-hi temps, sí.
Doncs aquesta és una petita radiografia de com es va viure a nivell costaner tota la guerra civil. On t'ho podem seguir? Hi ha una manera de seguir-ho tot això, Adrià, o no?
Bueno, ara tenim aquí a Arenys, aquella Arenys de Mar, hi ha una exposició gratuïta, o sigui que podeu anar-hi quan vulgueu, que és sobre la defensa de la costa al Maresme. És només al Maresme, però explica tot. Explica els fins ametralladors, les fortificacions, el tema naval, tot això que hem comentat una mica, no? I després, doncs, bueno, tenim la pàgina del GRIEC, que és el grup de recerca d'investigació d'espais de la Guerra Civil, que aquí anem penjant tot el que anem fent, i hi ha moltes coses d'aquest tipus a nivell de defensa de costes, no? Igualment, la meva tesi és gratuïta, o sigui que la podeu descarregar i podeu llegir tot el que voleu d'allà.
Adrià, ha estat un plaer recuperar algun d'aquests episodis, donar explicació a algun dels mites que hi ha i, evidentment, posar la llavor perquè qui vulgui pugui seguir recuperant part de la nostra història. Una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies.
A reveure.
Navega amb el Far.
Tres quarts i un minut de 6 de la tarda, som al Far i encenem la llum de la ciència, la llum del coneixement, amb l'Antoni Curto. Què tal, Antoni, com estàs?
Hola, bon dia. L'últim, sí, tu has fet molta llum, ja.
Sí. No diguis que és l'últim, perquè ho diem cada 5 minuts i al final la gent ens agrada fer punyetes.
Per mi sí.
Que marxin. L'últim abans...
D'aquest curs.
I t'haig de dir que et dono les notes i estàs aprovat.
Més encara he passat un examen.
Bueno, exacte.
Aprovat, no, excel·lent.
Passa, exacte, com diu la Isabel, no estàs aprovat, sinó que estàs... posa't auricules. Sinó que estàs excel·lent.
Excel·lent, no? Sí. Home, d'aprovat excel·lent hi ha una petita diferència, però bé, avui en dia...
Isabel, no? I li donem l'excel·lent a l'Antoni Curto?
No, sí. li donem l'excel·lent, però de sobres, eh? Tu, sí. Que d'això...
De sobre, amb un sobre i ho posa sí. Allà.
Ja no t'he escoltat, Antoni.
És l'empollón de la classe.
Sí. Ara... No, justament no ho era.
Però no t'escaparàs, eh? Un cop tens les notes, però sempre queda l'última classe, l'últim examen, l'última prova, que és la d'avui.
Bueno, avui farem... No farem la continuació d'això, perquè si no ens quedaríem fet. Si no farem, com sempre, com tot bona notícia s'ha de fer, tu fas un resum a l'inici, fas un desenvolupament i has de fer un resum al final.
Exacte.
I ara farem unes pinzellades, quatre idees sobre què és el que hem estat fent tot aquest curs, no? Doncs hem estat veient, en principi, tot la part física de lo que són els mars, sobretot, per exemple, la geografia, lo que era la part dinàmica, és a dir, lo que és la zona de costa. Dic perquè és molt important, perquè m'han fet demandes alguns dies d'això i m'han dit, escolta, per què passa això? Bueno, perquè estàs en una zona dinàmica i, per tant, contínuament aquí hi ha un flux d'aigua i d'aire. I això fa que, per exemple, les platges i la zona davant platja i postplatja, doncs això sempre vagi canviant i ara tinguem platja, ara no en tinguem, i, bueno, i que sempre arribem allà mateix i que no ens hem de preocupar per aquesta zona. Després, de la zona de platges ja ens anem ja a la zona de la plataforma, fins a uns 200 metres de profunditat, i allí, entre la zona de platja i aquests, i aquesta zona de plataforma, és on hi ha la màxima biodiversitat de peix, d'animals marins, etc, etc, perquè és una zona fòtica, una zona que té llum, i per tant tota la xarxa tròfica del mar es basa a partir justament del plàncton. Entens? Del plàncton, i aquests necessiten per tant llum.
I és on es pesca, aquesta, de 0 a 200 és la zona de pesca.
És la zona de pesca on hi ha la màxima quantitat de peix, d'aquests que no, a part del que anomenàvem nosaltres zones d'aflorament del fons marí, que també ja els havíem localitzat, que és allà on hi ha el que s'anomena l'upwelling, que hi ha una gran quantitat de peix, i és per allà on es barallen els països, davant del Marroc, davant d'Islàndia, a la zona de Xile, a la zona de San Francisco, davant d'aquests punts, que són zones d'aflorència, d'aflorament, perdó, d'aflorament d'aigües profundes i riques, doncs allà és on es baralla tothom. I diuen, mira que és gran el mar, i sempre...
I volen aquests punts, perquè allà és on hi ha els peixos.
Exacte. I l'altre et pots trobar, doncs, mira, algun despistat, que van les tonyines, que van amunt i avall, i coses aquestes. Però on hi ha les grans masses de peix seria allí. Després, a partir ja de la plataforma, hi ha el que s'anomena el talús, que el pendent ja és molt més gran, hi ha moltes partícules de la zona de la plataforma van a parar a la plana Bisal per la zona del talús. Vam comentar que allí hi havia canons i que aquests canons submarins, que davant de Blanes n'hi ha un, el canó de Blanes, que és molt important, podrien ser, o almenys la hipòtesi més escaient actual, és que en un moment determinat el mar Mediterrani, que tot va sobtar molt, va baixar tant el nivell del mar que va quedar com un llaquet al fons, no? I això és... Les dues evidències, un són els canons i l'altre és la presència de guixos i sals amb uns nivells determinats amb gairebé 1.000 metres de profunditat. Per tant, voldria dir que Gibraltar va ser un salt d'aigua que devia ser...
O sigui, Gibraltar era com la Catarata Victòria.
Sí, una cosa d'imaginar, 1.000 metres allà saltant l'aigua. Una cosa molt, molt curiosa, no? Després que vam parlar de la plana Bisal, doncs que allí hi ha pocs peixos, hi ha la diversitat ja és mínima, perquè només s'aprofiten de tot el detríbul, no? De tota la matèria orgànica que va caient. I són peixos que tenen la seva... porten els seus leds incorporats.
Sí, són aquells peixos raros i lletjos, no? Que s'il·luminen sols.
Sí, és curiós que són lletjos,
Sí, són molt lletjos.
Però amb la foscor ja se sap, pot ser molt lletjos.
Exacte, és l'avantatge de la foscor.
És l'avantatge de la foscor, que no cal ser guapo.
No,
en canvi, quan hi ha moltes llums, doncs no...
No ho diem per nosaltres,
No, no, no. I després vam parlar també de les zones ja més profundes, que són les fosses submarines, que van a 12.000 metres de profunditat, i allí fins i tot, bueno, allí encara la gent encara té el record dels monstres marins, estarien tots allí.
És a dir, tot, els krakens i aquestes coses estarien...
Sí, i el monstre de Banyoles, i...
Tots
estan encara, perquè s'han trempat tres vegades i en zones molt puntuals, i és encara és molt desconegut.
Però, en canvi, han trobat coses. Jo recordo aquesta temporada mateix van baixar a 12.000 i pico de metres i van trobar plàstics, però també algun ésser viu.
Plàstics se'n troben a tot.
Però jo et dic una cosa, el tema plàstic, ja ho vam parlar crec aquest moment, però jo segueixo trobant al·lucinant que hi hagi plàstics amb la pressió que hi deu haver allà sota.
Bueno, el plàstic triga en descomposar-se, però més que això, perquè jo tinc un plàstic a casa i ja feia un temps i estava tot desfet. El problema és que queden uns microplàstics, ja que ho vaig dir.
Sí.
Sempre veiem nosaltres una cosa, com veus, oi, mira, una medusa i és un plàstic, no? I dius, una brutícia, sí, d'acord. Però el problema, més que això és un problema estètic i de trobar-ho i tot això, són quan es degraden aquests plàstics, perquè s'han fet ara biodegradables i tot això, però s'han fet i queden encara amb unes partícules petites. I això, el problema és que va entra dintre de la xarxa tròfica. És a dir, els peixos fitòfags, doncs, ho mengen, m'ho mengen els que mengen els peixos fitòfags i els que són menjats i tal, tal, tal. I és com el mercuri, com qualsevol altre element. Quan tu entra dintre de la xarxa tròfica tan avall, quan tu te'l menges, menges acumulacions ja importants. Entens? És a dir, a lo millor ho tires i és en partícules molt petites, però com allò es va acumulant i no, es, no surt, és a dir, ara estan parlant molt de la tonyina, que si no sé què ja està sortint, sí, i tots aquests peixos que són tan dolents, home, depèn de la quantitat, tampoc no hi ha tant mercuri i bueno, s'ha de...
Jo he sentit a dir, i recentment, no mengi aquests peixos més d'un o dos cops a la setmana.
Bueno, jo tonyina fresca un cop a la setmana i prepara la butxaca.
Sí, bueno, aquesta és l'altra. Però jo deia per qüestions de salut.
No,
que dic,
no, hòstia, això es parlava en tot cas a les persones embarassades. El problema que hi ha amb les persones embarassades és que tot el que per tu no seria el millor tòxic...
Pel nano sí.
Perquè tu estàs parlant d'una vida... Que tu, clar, tot el que tu passa per... Però bueno, és una cervesa, una copa de cava...
És un iogurt o és un tros de pernil?
És qualsevol cosa. Val. Vull dir que d'acord que allí s'ha d'anar més amb compte i no exagerar ni tampoc prendre molt, però bueno, encara no he trobat una recensió que em digui que degut a menjar tonyina hagi hagut això. Vull dir, per tant, a vegades totes aquestes alarmes s'han d'anar molt amb compte.
S'han de saber llegir.
Sí, perquè a vegades això crea un alarmisme que no està... Ho he vist amb l'oli, ho he vist amb els ous...
És al·lucinant.
Amb tots els aliments, gairebé en un moment determinat surt, no mengis perquè això et passarà això. I després al cap d'un temps, no.
L'oli d'oliva, amb el sucre i aquestes coses ja és brutal.
Ara estem amb el sucre, sí.
Sí, que és la cocaïna de l'alimentació.
Sí, i d'aquí uns anys em dirà que el sucre no està bé perquè justament és el que dona...
El cervell,
l'ATP, vull dir, tot... Vull dir, s'ha d'anar amb compte perquè tu, a lo millor, un estudi determinat després, doncs... Bueno, i acabant, doncs, amb el que havíem el que hem fet aquest any, doncs, hem anat mirant els animals i coses que semblaven animals, i eren plantes i plantes que eren animals, perquè justament el món marí hem de recordar que és on la vida va començar a créixer. I, per tant, és allà on hi ha més biodiversitat i coses més rares que no veiem, perquè el món aeri és molt igual, és... Tu te'n vas a Sibèria i veuràs tots els pins iguals, quilòmetres i quilòmetres. Això en el mar no. Trobaràs una roca i allí veuràs un ecosistema completament diferent al fang que hi hagi al costat i a la sorra que hi hagi més enllà, i un d'això és de posidònies i allí un altre és d'algues. Vull dir, el món marí és tan ric, tan immens, està una gota d'aigua... pots trobar un microcosmos. Vull dir, és una cosa fascinant. Per demés.
Per tant, ens quedem amb aquesta idea, jo crec que és la millor idea per acabar avui la secció, i és aquesta de que el món marí és el més diferent de tots els...
El més variat i divers. Sí,
De tots els mons que coneixem en el nostre planeta.
És el bressol de tot, i allí té el bressol de tot. És a dir, els sers més antics, els sers més estranys... Les coses més que tu no et podries creure que puguin existir estan en el món marí.
I malgrat això és el més desconegut, sorprenent.
I el més maltractat.
També, i el més maltractat.
Malauradament.
Antoni, ens has ajudat a estimar-lo, el medi marí.
Esperem que sí. Bones vacances, el qui les pugui gaudir.
I tant.
I a veure si tornem al
curs. Tu també les podràs gaudir.
Bueno, jo...
Tu estàs de vacances.
Jo, Gaudí o Picasso, m'és igual.
Jo soc més de Gaudí, i de la Sagrada Família. Gràcies, Antoni.
Fins a l'opera.
Adéu.
Amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.